Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina l'actualitat que realment t'interessa amb el Que no surti d'aquí.
Passen, controla't i calmem-nos. Passen 10 minuts de les 12 del migdia. Juliana Canet, bon dia.
Bon dia, em veu enyorar i que no vaig poder venir.
Sí, sí que et vam enyorar. Marta Montaner, molt bon dia.
Bon dia, companys.
Estaves al rodatge d'un anunci d'un supermercat.
Del que Sorri.
La Marta estava molt interessada en saber quina marca era.
Mira, a mi em van dir, sisplau, no diguis res. O sigui que, sisplau, no diguem res.
Et veurem, per exemple,
pesant... És l'únic cop que t'has autocensurat, a la
Home,
vida.
No, auto no.
M'han censurat des de fora. Ells em van dir, no diguis res.
Et veurem pesant fruita al Sorli, per exemple?
Pues, per exemple.
Bueno, doncs, molt pendents d'aquest contingut.
Però quan ho veurem, això?
A mi em van dir, no diguis res, ho estic recordant. I ho esteu ventilant tot. Sou
nosaltres.
La pitjor gent que existeix en el planeta.
Però no estàs dient res. Què jugaven? El factor sorpresa, potser, la gent
Mira,
de Sorli?
Prou.
No, vull dir, perquè no es pot dir, però perquè on surt?
Que no, que igual és el bon preu, eh? Va dir que era
clar,
un supermercat
per començar, jo no he confirmat encara res.
És veritat, són coses nostres. Així sonava aquesta nit al Palau Sant Jordi de Barcelona.
Barcelona! It is so good to be back. Truly one of our favorite places in the world. This beautiful city.
També va sonar aquesta altra cançó. This is an SOS, you're a second guess. This is the bottom line. O aquesta altra. Són els Jonas Brothers que finalment han actuat a Barcelona després d'haver canviat la data del seu concert, que inicialment estava prevista pel dia 26 de maig. En el seu moment es va dir que era un problema d'itinerari del seu tour mundial, però tot fa pensar que anaven fluixíssim d'entrades, bàsicament perquè ahir, si veus les imatges del Palau Sant Jordi, es veu totalment desangelat.
És que només hi va anar Marc Andreu, en Piqué i la Chia.
Jo no l'havia vist mai tan buit al Palau Sant Jordi. Perdona, però estava més omplert el Palau Robert el dimarts que no pas al Palau Sant Jordi.
Passar.
Partit de futbol sala a la pista del Palau Sant Jordi, allí. Marc Andreu, molt bon dia.
I bona hora, pendons.
Com va anar aquest concert? Recordem que per nosaltres la notícia és que entre el poc públic que hi havia Gerard Piqué i Clara Chia.
De fet, els germans que mouen més ara mateix a Barcelona són els germans Ginestar, dels Ginestar i no els germans Brothers, eh? Vull dir que omplen
això
més.
Això és una broma, això és un gag que volies fer.
No, ara? Però vull dir que hi havia poca convocatòria de gent i que es notava molt que hi anaven per la nostàlgia.
I què tenen a veure els Ginestar?
No, era bona. Sí. Sobre paper jo et compro la broma.
Ella
ha volgut
dir que ha vist que la música en català.
Exacte.
S'ha de reivindicar més just, com ambient just. S'ha de reivindicar més. Molt bé, Marc Andreu.
Ho has fet molt bé. Escolta'm, en quin moment t'adones que hi ha aquest parell?
Érem a la grada i de sobte rebo un missatge de la Marta Ferrer, companya del suplement, que ens avisava que el Piqué i la Clara Chia estaven asseguts a primera fila de la zona de llotges, de la zona VIP del Palau Sant Jordi, i allà hi havia ells dos amb dos acompanyants, i en total eren quatre, que estaven esperant a que comencés el concert. El Gerard anava com dissimulant una mica amb gorra blava i samarreta blanca. Sí que és veritat que cridava l'atenció igualment perquè estava a primera fila.
És que no hi ha ningú més amb gorra dins.
I és la mateixa gorra que li deu agradar molt últimament amb la que van a veure Oques Grasses al Bocatell, a la Mercè.
És que quan t'aficiones a una gorra ja no hi ha qui la deixi.
No, i et va agafant la forma del cap.
Sí, i després et queda el cabell malament i ja no te la pots treure, vull dir que et veus obligat a posar-te-la.
I realment de vips, ja us dic que només van veure ells i els germans Brothers que estaven... Els Jonas Brothers...
Però per què els dius germans Brothers?
Els Jonas Brothers que estaven a l'escenari. Vull dir que poca gent famosa més hi havia.
Però tots fan?
Mira, jo creia que sí. I resulta que després de dues hores de concert em vaig adonar que només em sabia tres cançons.
També passa això de tant en tant.
Vaig empatitzar molt amb el Gerard Piqué perquè realment no ballava, ell estava una mica aturat, vull dir, no estava empatitzant amb el concert, no vibrava.
Això vol dir que es deixa arrossegar per ella, no? És ella, entenem, qui és una mica fan almenys del grup.
Perquè, a més, això ja va pensar moltes gràcies, que sabem que no acaba de ser tampoc el grup preferit de Gerard Piqué i tot i així ell va anar fins al Bogatell per veure'ls.
La nostra font, que ja sabeu tots perfectament inquiet, es va dir que Gerard Piqué a Oques Grasses estava avorrit i va dir, imagina't a Jonas Brothers.
Clar. A vegades una ha de fer concessions és per amor.
Però serà Sant Fernández, també poder.
Doncs vol dir que hi ha molt amor. Vol dir que hi ha molt amor.
Escolta, van anar a Bruce Springsteen també. Jo crec que aquí qui era fan de Bruce Springsteen era, bé, potser estic prejutjant, però segur que en Piqué.
Escolta, també van anar a masses concerts, poder.
Escolta, però no ha de fer res més, aquest senyor.
Bueno, està a casa, mirar una sèrie, no sé, dans concerts. Ei.
Bueno, a vegades t'has d'obligar una mica a sortir per arreglar-te, saps?
Visca la cultura, eh?
Tens raó, molt tens raó. Molt així
Van estar com
que ho pagui, també.
Home, i tant.
Però hi va arribar un moment que, de sobte, Gerard Piqué s'aixeca, abraça els acompanyants i comença a marxar.
No.
Per tant, marxa abans d'hora del concert.
Només havien passat 20 minuts des de que havia començat aquest concert.
Per què Gerard Piqué... Fart.
Clar, per què Gerard Piqué estava abandonant el concert?
Nos vamos a casa! Com va dir la batllia.
Creus que era perquè no havien encara tocat cap cançó de Camp Rock?
Ens n'anem a casa! No ho sé, Marc Andreu, per què era? A veure, explica't.
Doncs el concert seguia i semblava que no tornava. Van passar fins a 5 cançons que Gerard Piqué no estava a l'agrada amb els seus acompanyants.
Estem parlant de més de 20 minuts, eh?
Potser eren 4 cançons, doncs. Van ser uns 15 minuts. Veiem tornar Gerard Piqué, però...
Escolta, Marc Andreu...
Amb unes cerveses que reparteix a totes les seves acompanyants. És boníssim, això. No. És el moment d'acte d'amor real, això.
Disculpa, Marc
Andreu. No, és algú que s'està avorrint i diu, què puc fer? Doncs exacte. Vaig a comprar cerveses, quin vol?
És literalment el que faig jo quan vaig al Camp Nou a acompanyar el meu nòvio, que estic tot el dia, tota l'estona fent
buscant activitats per no haver d'aguantar el partit.
Però com ens montes, tot aquest espectacle, quan el pobre noi senzillament va fer el que fa tothom en un concert, que és anar a buscar una mica de beguda?
Home, i sacrificar-se per les acompanyants, que volien de veritat veure el concert, i ell no, això és bonic, és maco. No?
Era de buscar una vida,
era un win-win. I guanyava ell realment, i guanyaven sí. Allà.
Mira, t'haig de dir que jo estava molt amb el mòbil i ell també. Vull dir, jo el veia que estava tota l'estona mirant el mòbil, suposo que a Twitter o no sé, però no va gravar cap de les cançons que van cantar els Jonas Brothers. I...
Potser estava llegint un llibre a Apple Books.
Ai, potser sí. Sí que és veritat que va haver un moment com més especial en què el Joe es posa una mica romàntic, el Joe Jonas, i el Joe va dir, heu vingut aquí amb algú que estimeu? Digueu-li que l'estimeu. I sabeu què va passar, oi?
Realment no hi havia ningú, per aquest
no hi havia ningú.
Estàveu sols,
Déu meu, es va confondre el Gerard i t'ho va dir a tu, oi? Que t'estimaves, els nervis.
No va passar res, nois, no es van dir res. A mi em va sobtar això, perquè era el moment romàntic.
Titular! Gerard Piqué i Clara Chia ja no s'estimen.
Tot i així, sí que t'haig de dir que hi va haver un parell de cançons que sí que va acompanyar el Gerard Piqué picant amb les mans alçades, que això sempre fa molt de concert de Jonas Brothers i d'aquests grups.
Mai de la vida havia dit que Gerard Piqué fitxaria un concert de Jonas Brothers. És una realitat paral·lela aquesta en què vivim.
Però també et dic, Marc Andreu, que tu vas pagar l'entrada només per veure Gerard Piqué, perquè si el vas estar... O sigui, tu ho saps tot el que va fer. Sí.
Però ens va perfecte.
Perfecte. Informació de primera mà. Però vull dir, els Jonas Brothers no deu saber ni com anaven vestits.
No,
perquè només et vas fixant el Gerard.
Quan va durar el concert? Perquè mira, és que l'agonia és tremenda.
Dues hores
explicant
de... va aguantar allà també Gerard Piqué amb les mirades atentes de tots els espectadors, perquè evidentment passava zero
desapercebut.
I és veritat que just va acabar el concert, els Jonas Brothers van saludar i van acomiadar-se de l'estadi, i ell immediatament ja va marxar. Ells van treure la bandera d'Espanya...
Oh!
Els Jonas Brothers, per acomiadar-se de l'únic concert que feien aquí a la Península Ibèrica, i apa, cap a casa.
Que a sobre era l'únic concert que feien a la Península Ibèrica i estava així de buit. O sigui, oficialment els Jonas Brothers no importen
home,
a ningú de Portugal ni a Espanya.
Home, estan passant un molt mal moment. I el canvi de data, segurament, van dir problemes d'itinerari, és perquè no havien vengut entrades. I tu, Marc Andreu, ahir ens explicaves que...
Una cosa, va ser més viral el vídeo d'en Joe... aquella cafeteria de Gràcia prenent-se una sangria que no pas al concert.
Totalment.
Potser podrien deixar-ho, si ja estan forrats, perquè s'han de fer això.
De fet, les entrades costaven 90 euros i ahir es podien trobar la reventa per 20. Imagineu-vos com...
Clar, estem parlant d'un aforament d'un 40% de la capacitat del Palau Sant Jordi.
Sí, jo crec que la meitat no arribava.
No arribava a la meitat, eh?
Pobres.
Mare meva.
I demà a França, a veure si els hi va millor o què.
Però a més no ho fan ni a París, no? Van al
Lió.
Bueno, és que flopeja per tot arreu.
No estan descentralitzant ells. Decideixen que aquesta és la fórmula. La nova, exacte, el nou món va per aquí.
Pobres, Marc Andreu. Germans Brothers.
Que vagi molt bé, bon cap de setmana.
Adéu, nois.
Cuida't molt, records.
Apa, adéu.
Va, Passen 18 minuts de les 12 del migdia. És veritat que ara feia dies que no parlàvem d'elles per cap polèmica. Doncs atenció, perquè la família Pombo podria estar tenint una crisi interna, i especialment amb un dels seus membres.
Mireu, aquesta trama em tenia atrapadíssima fa uns dies, quan us vaig voler vendre el tema, perquè sempre ho negociem una mica entre nosaltres, a l'equip. Però l'hem anat posposant. Cada dia l'havíem de fer i no teníem temps, i al final s'ha anat desinflant com un globus, llavors. Veure, tot i que penso que en passa alguna i no ens assabentem ni de la meitat del que està passant.
No,
eh?
Un 1% veiem.
Un 1% veiem. Anem a pams, per això. Abans d'entrar-hi a fons, us sembla bé, perquè en Roger va sempre una mica despistat. Si fem un resum ràpid de qui integra el clan Pombo, per tenir-los situats,
sí,
una mica de mapa.
Una mica de llegenda de personatges.
Maria Pombo, la petita de les tres germanes. És la vella reina, la gallina dels ous d'or i qui va organitzar el festival Homenar la Juliana fa molt poc, el Suave Fest. Està casada amb en Pablo Castellano i tenen dos fills. Després hi ha la Marta Pombo, que acaba de parir les bessones.
Sí.
És la mitjana i està casada amb en Zama, que és el seu segon matrimoni aquest.
Un vas buenorro.
Un vas buenorro i no cal... i dentista.
Sí.
I finalment tenim la Lucía, que és la gran, i la Juliana hi va poder parlar al Suave Fest, i en català, encara que sembli una broma.
¿Sabes alguna palabra en catalán?
No puc més.
No puedo más.
No puc més.
Con el estrés del día a día.
Claro.
Llegas a casa y dices, no puc més.
No puc més amb la meva vida.
El cas, que la Lucía és la germana que sempre, Juliana, ha tingut un perfil més baix, entre moltes cometes a les xarxes, perquè sí que va publicant coses, però es nota que no s'hi dedica professionalment. Ella és pilot d'avió, és el que li agrada, i de moment sembla que no vol tenir fills. Això també és veritat, que està, ella prefereix optar per el creixement professional.
Ella sempre havia dit que sí que té la voluntat de ser mare, però que és veritat que li estan passant els anys
no
i s'està concentrant en la carrera
no
professional.
Correcte. I està casada amb Álvaro López Huerta, que és un personatge, mira, prepara't, Roger, perquè és un personatge peculiar.
Vamos ahí, familia. Hoy de la mano de Conservas Ortiz. Y vamos a hacer un bocata con sardinas a la antigua. Buen pan de cristal.
A veure,
unas piparras,
aquest Álvaro és la idea que tots tenim de cunyat al cap. Saps aquell lloc que dius, sí, és un cunyat? Doncs és aquest senyor, i a part ho és literalment. És un tio molt extrovertit, bromista...
Un fatxa aquelles... madrileny, d'aquests que de seguida et prepara una copa.
Sí, un gin tònic, copa valor.
Li funciona. Ell no sap estar-se en un dinar sense tenir la mà amb una copa d'aquestes balones, efectivament.
La mà li mira amunt ja sempre, no?
Sempre,
no la
sempre amb la mà alçada.
Amb aquesta obertura entre
exacte,
els dits.
Exacte, els dits oberts.
Per posar-hi, és aquest tipus de gent.
Amant dels petits plaers, del bon beure, el bon menjar, amant d'Espanya també, com deia la Juliana. Heu de pensar que tenen un gos amb la Lucía que es diu Curro, que porta sempre la corretja d'Espanya, de la bandera espanyola.
I un últim detall que a mi m'agrada molt, una rumorologia que existeix al voltant d'aquesta parella entre l'Álvaro i la Lucía, una teoria gairebé conspiranoica, és que l'Álvaro és gay i la Lucía és lesbiana i és una parella de conveniència, perquè és veritat que es veu zero feeling entre ells.
Però no
els hem vist
mai.
Són molt amics.
Són millors amics.
És a dir, dintre de totes les parelles Pombo, en realitat poder connecten més que la resta, però com a amistat. Veus que allà hi ha realment una unió molt forta, però com tu i com jo,
però
Roger.
Però que no hi ha atracció física de cap manera, no?
Entre tu i jo hi ha 5 vegades més química. Bueno, moltes més. O sigui, és que no hi ha cap química. No te'ls imagines, entén-me, al llit. No.
Té una mica de raó, la Juliana. El cas, nois, presentats els personatges, diversos perfils de safareig de les xarxes asseguren que hi ha mala maror entre l'Álvaro, el cunyat,
sí,
i la resta de família Pombo. Prepareu-vos, cordeu-vos el cinturó.
La família Pombo s'ha cansat dels gin tònics?
Tot va començar perquè el compte d'Instagram Salseologia, sempre el tenim aquí molt al cas i molt actualitzat, va rebre un missatge d'un seguidor que deia el següent. Que estranya la desaparició de l'Álvaro en tot el que és de la seva família política. Últimament no fa cap publicació de res, ni de les bessones de la Marta, que acabaven de néixer, van néixer l'1 de setembre, ni per l'aniversari del seu cunyat en Zama, que també va ser el setembre, ni se l'ha vist al Suave Fest, confirma-m'ho, Juliana.
No se l'ha
veure. Ni a la inauguració de la nova oficina d'en Pablo. Res de res, alguna cosa, diu el missatge, devia passar a Cantàbria, que recordem és que és on estiuegen, tenen la segona residència allà.
Escolta, també tenen aquesta gent moltes coses per celebrar, van tornar que no fot ni un mes i han celebrat tot això.
Els ha coincidit el calendari. Avancem en aquesta tesi. Hi ha algun tipus, suposem, de conflicte a Can Pombo. I amb això especulava la usuària Alba Medina a Twitter, també una experta en safareig, alimentant aquesta teoria de la tensió familiar. Coses que han passat. Que hi ha vegades que cap Pombo reacciona ni posa m'agrada a publicacions que fa l'Álvaro sobre la Lucía.
Hòstia, no el suporten, em sembla.
No diem sempre, però, per exemple, en un vídeo on ell està fent la corbata, com canviant els rols, que per ell això ja devia ser una cosa revolucionària.
Feminisme.
Oh, feminisme, exacte.
Hauré de mirar aquest vídeo perquè fer una corbata és molt complicat, família.
Sí, avui em portes una.
Ho he descobert aquest matí, me l'ha hagut de fer el nus l'Elisenda Pineda.
Carai, doncs no hi havia reaccions de les germanes Pombo. Segona, que la germana mitjana, la Marta, no els hagués fet padrins de cap de les bessones també semblava una cosa que ens feia grinyolar. Uh-huh. De fet, no hi ha constatació pública que ell les hagi anat a conèixer. La Lucía, lògicament, sí, perquè és la germana. I tercera cosa que ens fa sospitar. L'Álvaro va publicar un carrusel de fotos a Instagram de l'estiu, allò darrer cap, i en cap foto no feia referència a la família Pombo ni a la casa de Cantàbria que s'acaben de construir.
I on han passat, mm-hmm, literalment, mig dos estiu. Mesos menjant amanides de tomàquet i menjant-se la
Juliana amb els nebots. Està apartat de la
família. Et diré més, és que us diré
tu
més.
Tu estic comprant, Marta, us estic aquí ja.
A mig agost va penjar unes fotos a Andalusia després d'haver estat uns dies a Cantàbria dient, aquí sí que sóc feliç. Ah!
Sospitós! Això és gros, ja?
No, això ho estem més fent molt gros.
No pot més,
aquest. És una situació estranyíssima quan aquest noi semblava estimadíssim, oi que sí, Juliana? Sí. Per tots els Pombo, les germanes l'adoraven, els sogres també, el Papín o Papito per en Roger, la Cito, que és la mare de la Maria. Bé, a la primera temporada de Pombo, de fet, a Prime Video, tenia molt protagonisme ell.
Perquè s'emplasta, que clar.
Era com el, sí, la persona que queia bé, el graciós.
Té una mica aquest efecte, Truman Capote, vull dir, és com el bufó de la,
sí,
família, eh?
És, dir, el bufó de la, és el bufó de la cor i el majordom, perquè també no para, sí, de cuinar aquest noi.
Quan tot el dia cuinant, fotent gin tònics i fent bromes perquè la resta riguin.
És, sí, que quan entres molt bé a la família política, s'ha d'entrar amb discreció a les famílies polítiques, perquè si no gastes tot el carisma de cop i llavors no et suporten. I aquest potser ha tingut massa protagonisme en aquella família i ara han dit, prou, ets un pesat.
Hi ha moltes teories aquí, però potser vas ben encaminat, mira, Roger, perquè la TikToker Joelías té informació sobre cosetes que han passat aquest estiu entre la família Pombo. I com diria en Carles Porta, són pàgines fosques.
Me cuentan que durante las vacaciones de Lucía y Álvaro en Almería, que también estaban los padres de Lucía en una cena, se veía a un Álvaro muy serio. Tengo foto del día de la cena. Este día. Lo que me cuentan es que durante esta cena Álvaro estaba muy serio, que durante la cena pues empezaron a hablar de un tema que no estaban de acuerdo unos con los otros y hubo un momento que Álvaro se levantó de esta cena y estuvo como 20 minutos ausente.
Ui, 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 ui. I tot això, la nit abans que la Marta Pombo parís les bessones, per tant 31 d'agost, per posar dates. Un sopar, pel que sembla, amb tensió, entre el Papín, la Cito, la Lucía i l'Álvaro, que
també
va marxar 20 minuts del sopar.
Potser és error de l'Álvaro per haver-se posat massa. Perquè és veritat que semblava un germà més, i això que tenen de compartir la casa amb els sogres, d'estar tot el dia de vacances amb els sogres. Aneu amb altra gent de vacances, no cal anar tot el dia amb els papes de la Lucía.
Separeu una mica les coses.
És que aquesta família, el seu gran problema és això, que ho tenen tot massa barrejat.
Aquí sembla que la cosa va fatal, que es porten a matar. Però la Joelías també deia una altra cosa, i és que li consta que fa poc la parella va anar a sopar amb el Papín i que semblava que tot estava en ordre. Per tant, potser s'han reconciliat.
Per arreglar-ho, eh? Potser és el sopar de reconciliació.
Bueno, també et diré que a casa, sí, meva hi ha sopars, però amb crits.
De la casa
crits
en flames?
No. Que sembla que mai més t'hagis de parlar amb les teves germanes i amb els teus pares.
I l'endemà queda estat tot solucionat.
Què l'endemà? Quan ja traiem el postre, ja se'ns ha passat.
Depèn de si ets molt visceral o no.
Clar,
tant.
Vull dir que potser pobres van tenir un moment i ara ja està.
No sabem si l'origen del conflicte és amb els sogres, si és amb els cunyats, si és amb les altres germanes Pombo, però quin passa alguna, perquè si volguessin desmentir-ho, haurien publicat alguna foto tots junts. I de moment això no ha passat. És més, la cosa ha anat pujant de tensió. Fa un parell de dies, la Marta Pombo publicava un Instastories de la seva filla gran, la Matilda, de 2 anys, a la perruqueria, amb el text «Avui ha tocat pèl·lo». Una publicació del tot innecessària, però que ella va considerar oportuna, amb la cara de la nena, pobreta, no fos cas que l'ensenyessin un dia
més,
que és moníssima,
mona.
Però, Julià, no fem apologia del sharenting. I no, què publicava al cap de poques hores? El seu cunyat, el cunyadíssim Álvaro, ara, presumptament, l'ovella negra de la família? Una foto del Curro, el gos espanyol, amb el text «Avui li toca pèl·lo».
És que aquest gos no borda, eh? Aquest gos ladra només.
Amb l'himne d'Espanya.
Amb l'himne d'Espanya.
Hi ha usuaris com l'Alba Medina a Twitter que asseguren que aquestes fotos confirmen oficialment la guerra Camp Pombo, perquè és allò de penja una foto de la nena a la perruqueria i jo ara me n'emburlo amb la foto del gos a la...
Ara. O també pot ser una broma interna, justament, i que siguin...
Jo no veig necessàriament que aquesta sigui la prova definitiva del conflicte. Crec que, senzillament, dilluns tocava pèl·lo per molta gent, casualitat. A tot això, pregunto jo, hi tenen alguna cosa a dir els implicats? Perquè aquí està parlant tothom menys ells.
Sí que t'ha quedat dels nervis, Marta, amb tanta cintotensió.
No, estic enganxadíssim, jo.
Ho havia de fer gros, noi. Recordem que he dit que la cosa s'havia anat desinflant i jo havia d'explicar un relat.
Per mi està infladíssima, eh? Si et serveix de consol, de moment.
Qui va trencar el silenci va ser el senyor cunyadíssim, Álvaro López Huerta, el dimecres passat.
Aquest és el dentista
No, home, no, Roger.
Un moment, em puc perdre. Puc perdre.
Si tot el rato parlem d'un sol cunyat, que és el que té el conflicte. La resta era perquè
el gin tònic, Roger, el del gin tònic.
El del gin tònic, que hem dit que hi ha numerologia sobre que és gay. El marit de la Lucía, la pilot, la germana gran.
Perdoneu.
No és tan difícil, rei?
No, és
aquestes
difícil.
Aquestes alçades ja ho hauries de saber.
El bufó de la cort. El bufó de la cort. Ell va decidir sortir al pas de tant rumor a Instagram i ho va fer de la pitjor manera possible, a través d'un Instastories, amb un filtre que et modifica la cara i la veu.
Família d'Instagram. Estava descojonando porque la gente se inventa unas tonterías para generar un salseo que luego la gente se cree.
Tu, si vols desmentir una cosa, per favor, treu-te això de la cara. Immediatament. Hauria d'estar prohibit aquest filtre.
Però és que fa molt per ella, en realitat, perquè és aquesta cosa de pesat, de persona que es creu més graciosa del que és, que per ella això era humor del més fit.
Era
humor.
Sí. Pesat,
Amb xaleco, per cert, aquest Instastories.
Sí, home, és que no se'l treu ni per dormir,
ell
aquest noi.
Ell porta un pijama que també és un xaleco.
No es treu el xaleco i se sent despullat.
Resulta que a l'Àlvaro li havia arribat tota aquesta rumorologia i volia desmentir qualsevol crisi familiar. A veure si us el creieu.
Me paso para aquí para deciros que no os preocupéis, que me sigo llevando bien con todo el mundo. Me llevo bien con mis suegros, con mi familia política, con mis padres, con mi mujer. Adoro a mis sobrinas. No odio a mi cuñada Marta por el mero hecho de no haber subido una foto con mis sobrinas. Tío, compraros un mono, apuntaros a clases de golf, ¿eh? Pero no os inventéis gilipolleces.
Clases de golf, ¿eh? Una persona que et proposa comprar-te un mico, que és il·legal, o apuntar-te a classes de golf, crec que t'està dient molt sobre com és. Però bé, també tinc una amiga que em diu que últimament ens estem passant molt amb la família Pombo. També és que ens ho posen fàcil. Jo, sincerament, crec que és un comunicat molt forçat i que era molt millor penjar una foto amb les Pombo per acabar amb les especulacions i no aquest filtre. Si us hi fixeu, per això, dels cunyats no en parla, eh? Aquí ha parlat de la cunyada, de la Marta, però no ha parlat dels altres. Ni d'en Luis ni d'en Pablo. Alguna cosa passa. I cap de les germanes Pombo, ni tan sols la Lucía, que és la implicada, que podria també dient deixeu en pau el meu marit, no estan obrint boca.
Però és que, clar, o sigui, també és molt incòmode haver de dir em porto bé amb els meus sogres, em porto bé amb la meva família política. A mi però el que em faria pensar, Juliana, és dir en què estic convertint la meva vida, que de sobte he de fer aquest Instastory davant de tota
Juliana,
gent desconeguda.
Estic en contra. A veure, porten la tercera temporada, estan exposant la seva vida al mil·límetre
sí.
I sempre es fan gala d'estar junts i que venen, ens venen que són la família perfecta. Vols desmentir-ho? No cal que facis, no cal que parlis. Penja una foto amb ells i així sortirem de dubtes.
La Lucía i la Marta ja havien explicat que elles havien passat més d'un any i mig a vegades sense parlar-se. Ojo, que poden ocir, no?
Aquest home està atrapat, eh?
Acabem... No, home, sí, no, que algú el tregui de casa.
Atrapats. Està atrapat.
És una teranyina que ja no se sap ni qui l'ha generada.
Saps què passa? Que les Pombo no estan parlant, però sí que parlen per boca d'altra gent. I dimecres a la tarda, el periodista Javi de Hoyos, que no se'n perd ni una, ens feia saber què en pensava la Maria Pombo de tot plegat.
Lo que me dice María es que ella estaba flipando, que no se había metido en TikTok hace unos días y que no se había enterado de que había todo este escándalo. Y ella me dice que para nada hay mal rollo con Álvaro, que todo está bien, que de hecho han estado cenando estos días juntos, aunque no se haya visto en las redes sociales, pero vamos, que han estado quedando. Así que buen rollito. Ya está, duda resuelta.
¿Us ho creieu?
No, fets i no paraules. És molt fàcil dir que tot va bé, però aquí s'ha de demostrar que hi ha bon ambient.
I que si feu gala sempre que tot és tan perfecte i que ho exposeu tot tant al vostre públic, feu el mateix per desmentir les coses.
Et diré, serà important veure ara, a finals d'octubre, que és quan publiquen la tercera temporada de Pombo, a veure què...
Les dinàmiques.
Com flueix tot plegat, no només a la sèrie, sinó també durant la promoció, quan en parlin, etc.
Moltes ganes de veure Pombo temporada 3 a Prime i us explicarem tots els detalls, el que no surti, evidentment.
Un docu-reality que és tan horrible que és perfecte.
Sí,
fa la volta, fa la volta.
El comentarem. Mira, passen 2:45 del migdia, hem de fer una pausa i després la feinada que tenim és descomunal, eh? Per una banda, ja sabem quina és la sorpresa que tenia l'Aitana pels seus fans. En Jeremy Allen White se'ns ha morrejat al mig del carrer de Los Angeles i, per altra banda, l'Ibai Llanos ha entrevistat la Batguia. Ho comentem de seguida.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, el món dels famosos, a Catalunya Ràdio.
Porque sé que estás aquí, aquí cerca de mí, que tú eres mi baby.
Dos quarts i mig d'una del migdia, un dia més que hem de parlar de l'Aitana. Recordeu que feia dies que ella parlava d'una gran sorpresa que havia preparat per tots els fans per celebrar l'aniversari del seu disc Alfa. Doncs ens pensàvem que ja havia quedat tot resolt i resultava que no, que ens
per
ha explicat la sorpresa.
Per sort, perquè estàvem molt decebudes. L'Aitana feia una setmana que deia que tenia preparada aquella sorpreseta preparada, que era una cosa que podríem portar sempre amb nosaltres. I clar, el que va anunciar va ser el seu documental per Netflix amb la papallona com a gran protagonista, i aquí no en teníem res.
Aitana, episodio 1.
Clar, per què no en teníem res? En primer lloc, perquè l'Aitana... La notícia que l'Aitana fa un documental no era sorpresa per ningú.
Ho sabíem, que estava rodant. Sí.
I havíem explicat fins i tot escenes concretes que s'hi podran veure. Segon, perquè com encaixa la descripció d'una coseta que podreu portar sempre amb vosaltres amb un documental?
Res,
no quadrava per enlloc.
Ens faltaven datos.
I normal que no ens quadrés, perquè la sorpresa a la qual es referia l'Aitana no era el documental. No ens posem medalles, tampoc, perquè aquí en Roger va especular amb aquella joia de Tugeis. Tampoc és cap perfum, com dèiem aquí. Llavors, sortim de dubtes. L'Aitana i la tarda va publicar un post a Instagram amb la sorpresa que ens interessava. I resulta que era una col·lecció limitada de roba. I ho anunciava amb unes fotos de les peces amb ella de model, guapíssima, espectacular. I el següent text. Portem mesos treballant en aquesta col·lecció i hem cuidat cada detall per crear això que és tan guai i perquè d'alguna manera sempre pugueu portar un tros d'Alfa amb vosaltres. És una tirada única, d'edició limitada, de peces que m'identifiquen realment. Això vol dir que potser n'ha portat d'altres que no. Que m'agrada portar en el meu dia a dia i que són Alfa, un cor. Espero que us encanti tant com a mi. El diumenge serà vostre. Molt bé, Aitana. Em sembla un detall xulíssim. Ens convenç molt més.
Tot però... i que són feíssimes. Per
bé,
mi.
Analitzem, si us plau, aquestes peces de roba que ens has ensenyat a Instagram, Aitana. Us rulo. Mira, us passo el paper de plata. Aneu-lo passant, Roger i Juliana.
Sí, jo porto
perquè...
posat, però n'afegirem una mica.
Perquè em marcaré un triple amb la meva teoria d'avui. Què hi trobarem en aquesta col·lecció limitada? Doncs segons el carrusel de fotos de l'Aitana, hi veurem, per exemple, una samarreta blanca ampla, amb una estrella feta com amb spray, com si fos així art urbà, un grafiti.
A la zona de la panxa, eh?
Sí. Després, una dessuadora blanca, també oversized, ben ampla, amb el signe d'Alfa estampat, una samarreteta negra amb molta lletra al darrere, tot sempre molt ampla, una jaqueta bomber amb una estrella vermella al darrere, ben gran, que ocupa tota l'esquena, i, atenció, una dessuadora negra,
aquí,
o si blau fosc,
aquí.
Amb una estrella a cada màniga, és a dir, dues estrelles. I us pregunto jo, estimats, sabent que, ok, d'acord, les estrelles són un símbol universal que fa servir absolutament tothom, bla, bla, bla,
bueno,
bla, bla.
Sí.
No hi ha una marca catalana de joies i també de roba que fa servir molt les dues estrelletes?
Bueno.
Pregunta innocent que em ronda ara pel cap.
Aneu venint, eh?
Jo no diré res, perquè...
Aneu venint a poc a poc.
Absolutament sonants.
Però això...
Sou, la trentena us està sentant com el puto cul.
Juliana, això... però és que recorda massa Tugeis, l'empresa dels catalans, Biel Juste i Joan Margarit. Clar, aquí diré, és una col·laboració, no ho crec. Públic almenys no, perquè l'Aitana, si no, els hauria etiquetat a la publicació, i no és així. Però és possible que en Biel hi hagi participat d'alguna manera? Allò
com?
De dir,
amb posant estrelles, que és el mateix, dient-li, mira, saps que és molt bona idea, posa estrelles. No té cap sentit, això.
I si és una picada d'ullet, d'ell a ell, allò de dir, penso en tu, i mira com hi penso.
A ella no li agrada prou el Biel per fer això. Ella no ha decidit, probablement, res d'aquesta... Les va veure ahir. Bueno, les va veure quan va fer la sessió de fotos.
No em compres res del que acabo de dir.
En Biel ha dissenyat les dessuadores.
Veus, aquí tenim els dos extrems, eh?
El Roger,
amb el seu Photoshop, ell s'ha omplert una tassa...
Però si en Biel no dissenya ni les dessuadores de Tugeis.
En Biel s'ha omplert una tassa de té matxa...
Ha de tenir alguna cosa a dir, no?, de les seves coses i dels seus productes.
Sí, clar, però vull dir que no les dissenya ell. Ell escull els dissenyadors, escull l'equip creatiu.
Ell fa un esborrany, l'haurem de preguntar.
Però no ho fa ell, ell no és el dissenyador.
Ell té una llibreteta i fa el primer esborrany i llavors l'envia al
dissenyador.
Fa estona que estem intuint.
Bueno,
estem
no, però clar, és que ho dius,
és un informatiu.
Ho dius amb una seguretat que penso la gent es pensarà
perquè
que el Roger
ho veig, ho noto, en Biel. Ve de el pare d'en Biel és un artistasso.
Això és veritat, eh?
I ens l'estimem, i no és broma, com
ell
si fos el meu
tio. Ell ha pujat envoltat de quadres.
És un artista de veritat, en majúscules,
I el Biel igual, eh?
Sí.
Per això...
Ve de família d'artistes,
de fet, en Biel. Si és que a mi m'encantaria estar amb el Biel per només tenir de sogre el seu pare.
Estimada audiència, si teniu més hipòtesis seran molt ben rebudes, perquè aquí tenim el rebost ben ple de paper de plata i us en podem donar moltíssim.
6,77.
Ai, senyor
27.
Meu. De veritat.
10, teniu l'atacada
dels nervis,
els
en teniu.
Els preus d'aquestes peces de roba els sabrem diumenge, eh? Si voleu dilluns ja els comentem, perquè té pinta que això serà caríssim.
Sí, ja et dic jo que no baixa de 3
del 60.
Xifres. A partir de 90 euros.
De suadores?
90, 100 euros.
100 euros.
I tant. Mínim. Més 100 edició limitada. 2:45. Avui molt tensionats.
Avui
estem molt tensionats.
Sembla que ens hagin
greu.
Dit que era obligatori fer tot el programa amb cinto tensió.
Però és que
si passen coses que no són agradables, què vols que posem? La cinto app, Married Life, de Michael Giacchino?
Hòstia,
doncs no.
Bona,
mira,
lo
que és turiruriruriruri. No, és que no.
Aviso que hem de tocar un tema polèmic, almenys un tema que ha generat molta polèmica entre l'equip d'aquest programa. Ahir al vespre hi havia crits per WhatsApp, en majúscules.
Crits per WhatsApp. I ha generat també molta polèmica a internet, sense anar més lluny al nostre Twitter, eh? Arroba que no surti, perquè ja es va comentar i ja està tenint aquell tuit molt de moviment.
Jeremy Allen White ha estat fotografiat a Los Angeles al mig del carrer, morrejant-se amb una noia. Ell és l'actriu Molly Gordon, de 28 anys, companya de rodatge de la sèrie de Bear. De fet, a la ficció, ells dos són parella.
És veritat.
Fins aquí dius d'acord, pot passar que, mira, treballant amb algú, connecteu i tingueu la necessitat de sortir un moment
mai?
De fora i morrejar-vos.
T'ha passat mai?
Una vegada el 2012, fa molts anys.
Ah, amb la Sandra, que era feina, ballarina de flashback.
Calla.
Perdoneu, de Banyoles.
Hi ha gent indignadíssima amb aquesta foto. Bàsicament, perquè aquest dimecres, dia 25 de maig, es publica la foto...
Abans d'ahir.
A Temazeta, un portal de referència del cor nord-americà. El mateix dia de l'aniversari...
Has dit 25 de maig.
De Rosalia Vila Tubella.
Roger,
25 de setembre.
Roger, què et passa? T'he posat nerviós. A veure...
No m'has posat nerviós, si això ho he escrit
aquest matí.
El Roger
està arribant a la crisi dels 40. Està molt malament, el Roger.
Vaig perdent mica, però escolta, no passa res.
Això és veritat.
Vas ser oient ahir, Juliana.
El Roger
va fer una pregunta d'una cosa que havíem comentat feia 10 segons.
Però que està molt... En sèrio, de veritat, el Roger està malament.
Ahir, perquè et fessis una idea...
No sé si és sordo o dement.
Jo era un senyor gran pelant una taronja mentre els meus companys estaven fent el programa.
Escolta, que jo sóc fan del programa. Jo hi vaig faltar i el meu nivell de fan o d'addicte a la feina és que jo després vaig escoltar-ho, després d'un rodatge de 9 hores...
A veure, tornem...
Anem a l'important. Torna a
replantejar-ho, Roger. La gent està molt emprenyada perquè surt la foto d'en Jeremy morrejant-se i es publica el mateix dia que la Rosalia celebra el seu aniversari.
Casualitat?
Veus? Sí.
No.
Casualitat.
Jo crec que no. Clarament aquesta foto no és del dia... és a dir, no és de l'aniversari de la Rosalia.
Clar que no.
Jo crec que el mitjà ja ho publica sabent que la Rosalia ha fet aquesta festa, que no era una festa, era un acte promocional. Era pràcticament la gala dels Oscars, una Met Gala. I diu, anem a contrarrestar-ho. El Jeremy ho fa perquè sap que la Rosalia està sent notícia i que, per tant, li faran més cas.
No.
I a la Rosalia també li va bé.
Espera't,
que
a veure...
Que tot aquest acte promocional surti al seu ex-ligue morrejant-se amb una tafamba.
Si podeu entrar una mica més de paper de plata, per la poseu
Juliana.
A la Juliana.
Tu, perdona, es nota que no en tens ni idea de com funcionen allà a Amèrica.
Tu creus que en Jeremy... Li diu a la Molly, mira, anirem a morrejar-nos, perquè ens faran la foto i això ho podran treure el dia de l'aniversari.
Començo a sospitar que en Jeremy no té casa. Home, per què tots els petons els fa fora, sempre al costat d'un cotxe?
Perquè vol que li facin una foto.
No, home, no.
Aquesta, si no es vol que se sàpiga, no se sap. I menys amb aquestes fotos que són cantadíssimes, que és de paparazzi comprat, que es veuen perfectes, que se'ls veu la cara sense cap mena de problema.
Diré que és el que es veu. En Jeremy morrejant, però amb dos paquets de tabac a la mà.
Aquest tio va deixant víctimes a sobre pel camí.
Aquí no es para de fumar, eh? Jo acabaré sent fumadora passiva entre tot el fumador que passa pel programa.
Per molta gent això confirmada...
No hi ha cap personatge famós de qui parlem que no sigui fumador.
Hòstia, la gent
tothom.
Està fumant molt, és que em sap un greu, això. Em sap un greu. Bé, en tot cas, que sapigueu que aquests dos s'estimen i que la Rosalia, jo crec...
Però a veure... Has vist dues fotos i tu ja dius aquests dos s'estimen. Pots, sisplau, reflexionar?
Jo, per com s'agafen, dedueixo
jo m'he agafat
que és
així,
una cosa més que...
Jo m'he agafat així amb tios que no sabia ni com es deien, Roger. I sí, tu igual amb ties.
Té raó la Juliana, eh? Això no vol dir absolutament res.
Jo... És que no s'agafen a més de cap manera. Per la gent que estigui sentint la ràdio, us heu d'imaginar que senzillament el Jeremy li
també,
posa una mica
Juliana,
la
bala.
Ella li posa els braços per sobre les espatlles.
Jo li he de posar en... si s'està emborrejant.
Però, Juliana, una cosa. També és veritat que no s'acaben de conèixer
no,
a la traviesa.
Cert.
Saps o no?
Això és cert, que hi ha connexió. O sigui, que segur que hi ha connexió.
Hi ha una connexió, hi ha hagut molts assajos, es coneixen moltíssim.
Sí, però com jo sempre reivindico en aquest programa, dir ja que el Jeremy està molt enamorat, a mi em sembla fora de lloc. L'únic que sabem és que s'ha emborrejat amb aquesta noia, la qual cosa ens porta a deduir que li deu agradar i dir que sigui una mica.
S'agraden.
Aquests dos van en sèrio. Ui. Jo aquestes coses les noto.
Roger.
No has notat mai res.
Silenci. L'Abat Guia, ara mateix està passant uns dies per París, però ara aixeca la mà, digues.
És que aquesta cançó és impressionant. Mira, em sap greu que no la traguessin abans de l'estiu perquè s'hagués menjat la Karol G. No? No ho trobeu que hagués sigut la cançó?
És molt bona.
No,
que
l'havies sentit.
També és la primera vegada, perdó, molt... és la primera vegada que l'estic
sentint.
Doncs nois, perdoneu,
molt
però al TikTok aquest fragment està...
És xulíssim.
Que és l'última de l'Abat Guia, aquesta?
Sí, número 1 a tot arreu.
I és aquesta cançó que a més té molt de mèrit perquè l'ha fet amb un grup que són aquests Los Sufridos, que tenen molt... Tenen, 17.000 seguidors.
Ja, puja-la una mica, si és tan bona, puja-la. La cançó. Bad Gyal, que està passant uns dies per París, que és la Fashion Week, però fa uns dies era a Barcelona i va aprofitar per fer un passeig amb l'Ibai Llanos, que és streamer.
Sí, un passeig que va ser gravat i que s'inclou dins d'aquest repte que està fent l'Ibai Llanos relacionat amb el seu canvi físic. Bàsicament, convida famosos i fan un passeig d'unes 10.000 passes, normalment per camins de carro, al bosc, i mentrestant tenen una conversa, no? En el cas de la Bad Gyal, la conversa dura ben bé 42 minuts i es nota que és molt informal, molt natural. És una conversa molt realista, realment. Ella s'obre bastant i se la veu, et diré, molt centrada i molt intel·ligent. Que jo crec que la Bad Gyal, com que parla poc, moltes vegades ens n'oblidem d'aquesta llesta, i és molt llesta. Ja vam parlar al programa d'aquest documental que s'estrena a finals d'octubre sobre el procés de fer el seu últim disc, La Joia, però és cert que tampoc teníem gaires detalls sobre com seria aquest docu-reality, exactament què veuríem, si seria més de l'àmbit professional, més de l'àmbit personal. A la conversa amb l'Ibai en dona detalls.
He estado grabándola durante 2-3 años con una persona como muy inside, que conozco muy bien y que era como... Es muy íntimo lo que te quiero decir, ¿sabes? Es como que esa persona ni nos dábamos cuenta que estaba ahí, ¿sabes?
O sea, que va a ser rollo de insight total, ¿no?
Situaciones complicadas, situaciones buenas, situaciones en las que se me ve exhausta, en las que se me ve cabreada, o sea, todo tipo de situaciones. Entonces, pues, como ha sido también todo este proceso de estos 2-3 años de hacer el álbum... Pues ahí queda muy bien reflejado el por qué se retrasó tanto mi álbum, los problemas
se
que tuve.
¿Se retrasó un año en total?
Sí, creo que sí.
¿Sí?
Los fans estaban, vamos, me querían matar.
Una cosa, Juliana. No han anat a fer un passeig per un camí de carros ni un bosc qualsevol. Això és la carretera de les aigües.
Sí, ho diuen en el vídeo, eh?
Però és boníssim, això.
Bueno, però ja ho sabem, que estan a Barcelona fent el passeig.
Home, no ho sabíem. Em sembla un detall importantíssim, perquè jo m'he trobat moltes vegades en Puyol anant a fer una mica de running.
Perdoneu, família, us ho hauria d'haver especificat. És que tots aquests passejos els està fent per aquesta zona.
És un passeig fantàstic, que queda molt a prop
d'aquesta zona.
És una collserola on tens tot el país, tot Barcelona als teus peus.
No, i després baixen per carrer Balmes, vull dir que ja baixen bastant fins a la ciutat, sí, sí.
Ah, és xulíssim.
És molt guai.
Mira, aquí un dia podríem enviar-hi un reporter, un Marc Andreu, una Juliana, perquè allà hi ha una de famosos.
Va passant tothom, no?
Passa tothom. De vegades els jugadors del Barça també fan la recuperació física si han estat lesionats per aquí.
No, i
amb els preparadors físics, no és broma, eh?
Fa molta gràcia perquè, clar, la gent els va saludant. Ibai, te quiero, tal. La gent els va dient coses. La gent que surt a fer el seu running i es troba l'Ibai i la Bad Gyal, pues, no sé, passejant i xerrant.
Jo hi anava abans, per aquí.
Molt bé. No sé què estàvem dient.
Jo ara havies de dir, atenció, perquè és un documental on la veurem molt vulnerable.
I atenció, perquè és un documental on la veurem molt vulnerable. Hòstia, de fet, m'ha sorprès molt fins a quin nivell podrem veure la realitat de la Bad Gyal.
Con la gente me conoce porque le he dado mucho el fumeteo.
Ja no fumes, no?
He vuelto a fumar, ¿vale? Ay, pero vale. De otra forma, o sea...
Ah, vale.
Yo era... Fumaba muchísimo. Entonces llegó un punto cuando estaba en este momento complicado y tal, que lo dejé durante como un mes o así. Y eso fue antes, como durante este momento complicado hay un momento en el que desaparece mi material.
Això grabat, eh?
Y yo me pongo muy tensa. Y yo me puse muy tensa, pero también era algo que quería enseñar. Como, hey, mira, yo estaba en un súper mal momento mira qué dependencia en un momento malo, depender tanto como de eso y como que sea tu válvula de escape, eso, en plan, eso no está bien. Y como que ahora ha cambiado muchísimo mi relación con eso, en plan...
Confirma una dependència total a la marihuana, una addicció.
I que això surt al documental. O sigui, hi ha una escena, que és el que ella està explicant, on se la veu a ella absolutament tensa i desesperada perquè no troba la seva marihuana.
Síndrome d'abstinència.
Absolutament. Que exposi aquest problema a mi, em sembla que té molt de mèrit, sí, fer-ho de manera tan oberta i tan explícita, perquè jo, almenys, crec que tindria molta por i molta vergonya de dir soc fins a aquest punt addicte. I ella tot i així diu, mira, doncs ho ensenyo i ho poso en el documental.
Però hi ha aquesta contradicció amb ella, no? Que et pot fer això, que està molt bé, però després de les cançons ho ven com que fumar és una cosa tan guai.
Bueno, i que de fet encara per mi, com parla de la relació que té actualment amb, amb aquesta droga, tampoc sé si acaba de ser el més idíl·lic. No ho sé. No,
però sí que s'agraeix que ensenyi aquest moment.
I que nosaltres ens n'alegrem molt que la seva relació amb la marihuana hagi millorat. És com que durant tota aquesta xerrada amb l'Ibai es nota molt que l'Abad Guial li té confiança, no? I no li sap greu parlar de temes polèmics com quan ell li pregunta sobre tota la polèmica que va veure que va haver-hi relacionada amb l'aspecte físic de l'Abad Guial, amb les fotos que penjava,
home,
sobre
que va ser
si
gros,
se la veia
això.
Més prima o va no tan gros. Prima.
Jo, com he vivido en mi internamente y personalmente un proceso en el que siento que he hecho un glow up y como te comentaba, también venía de un momento como complicado personalmente en el que no me sentía muy feliz y tal y como que me desmotivé un poco para entrenar, te hablo de verano del 2023, desde el noviembre así, estaba entrenando un montón, veía unos cambios físicos que flipas, me apetece, no sé si es algo que es un problema mío o qué, pero que me encuentro con muchas veces de que termina un súper buen entreno, de que veo los resultados, de que me siento súper bien y me apetece compartirlo. Entonces sí que noté en algún momento como que a la gente no le sentaba muy bien eso, como, hey, estás como promocionando unos estándares un poco complicados, porque también pues yo tengo un cuerpo normativo, soy flaquita.
Bueno, bon context.
Sí.
La pregunta important és... Demana disculpes l'Alba, que fins ara no ho havia fet, per generar aquesta situació incòmoda per molts fans, encara que fos sense voler?
Preferiria que la gente que se quedara con... En plan, mira, si has pasado por un mal momento, te has sentido más desmotivado o no te has sentido tan a gusto con tu físico o tal, pues... Puedes, si tú quieres, sacar tu máximo potencial, pero es una decisión tuya, ¿sabes? Yo, por ejemplo, pues a mí me ha hecho mucho bien y ha habido como un poquito esta polémica de que los fans han sentido que yo quizás estaba como tratando de establecer unos estándares imposibles. Pues si tengo que pedir disculpas, las pido, pero no era lo que no era mi intención, ¿no? No, para nada.
Si tengo que pedir disculpas, las pido, pero...
Home. Ja, amb aquest pero...
I no, i el condicional. Si tengo que...
No està, no.
He de dir que, o sigui, l'entenc... Vull dir que trobo que dintre de tot no ho defensa malament, però crec que també podria senzillament dir, mira, em sap molt de greu haver generat una situació incòmoda. Punt. Més igual la intenció amb la que ho fessis. Està clar que no ho vas fer amb la intenció de ara tot de fans meus es sentiran fatal amb el seu cos. Ah, és que està clar que no ho vas fer amb malícia. Però no passa res, et pots equivocar i pots demanar disculpes i nosaltres et direm, t'estimem molt, Alba, no pateixis.
Quant dura tota l'entrevista, més o menys?
42 minuts, conversa doncs, superinteressant. Parlen de la música, de les seves amigues de sempre, de la relació amb la família, de la relació amb ella mateixa, amb l'autoestima, mil coses. Molt xula, de veritat, conversa funda.
Jo només pateixo pel càmera, perquè deu estar caminant d'esquena
de
tota l'estona, no?
A cada xerrada,
i de fet, molta gent li demana a l'Ibai que l'última entrevista sigui amb el càmera.
Clar. Ara tornem, va.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
Un minut i arribem a la una del migdia. Ens ha quedat pendent un tema de l'Úrsula i en Chino Darín, que... no paren de ventilar intimitats que per mi és que ja no fa ni falta.
Clar, què has de dir, tu, Roger?
No, però ja no per això, però estem ja en un moment de detall, bueno, parlarem dilluns.
Perdona, però això ets tu que estàs encapritxat de la Úrsula
no,
et sap greu perquè a mi m'ha fet gràcia i m'ha semblat interessant.
Bé, dilluns en parlarem d'això. Bon cap de setmana.
Igualment.
A tothom.
Cuideu-vos.
I vigileu amb el canvi de temps aquest que deien, perquè llavors passa el que passa. La gent es refreda.
Que no saps com omplir el temps. Fins quina hora hem de parlar?
Mira, ja està, ja ho hem
clar.
Que vagi molt bé.
Adéu, adéu, família!